Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, 20 minuts. Ui, arribarem a les 9 de la nit. Ens endinsem en el món d'economia en valors fins... Ai, Salvador, espera que t'obrirem el micro.
Sí, ara.
Ara. És dimarts, això és Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, una secció d'un programa produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dimarts, normalment ve Rosario, però hem tingut aquí un canvi de personal, podríem dir. Per tant, lo Salvador Aragonès, bona vesprada.
Sí, bueno, jo estic els dijous, però és igual, els oients són els mateixos.
Home, exacte.
Rafa, ens... estem al mes de juliol.
Home, per fi.
I es festegen moltes coses.
Sí.
Com la independència dels Estats Units i d'Hispanoamèrica, l'Independence Day.
Home, és veritat.
Que és avui.
És avui l'Independence Day.
És avui. Després ho anem a celebrar.
Tindrem una invasió alienígena.
El fi de setmana tenim Sant Fermín.
És veritat, sí.
Jo ja saps que vaig anar davant dels toros una vegada.
Ja ho sé.
I em van fer una patacada tremenda. Bueno,
ja ho sé.
Amb el començament de la campanya electoral també, el fi de setmana, bueno, el dijous, divendres.
Dijous comença això, sí.
I la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar, el dia 16. I el mes acaba amb Sant Jaume, patró d'Espanya.
Sí.
Què et sembla? Nosaltres saludem des d'aquests micròfons de Radio Estel a tots els nostres oients. A tots. Els qui ens escolteu a la fresca, encara que hi hagi sol. Els qui esteu tornant del treball o ja heu tornat. Els qui fan alguna feina i els acompanya a la ràdio. A tots. Saludem a tots.
Tothom saludat.
Sí. També saludem el nostre equip. Què faríem sense el nostre equip?
Home, i tant. Sí.
Què faríem?
El Ferran,
El Ferran Capdevila i...
David Morral. Que està en substitució, servei tècnic, en substitució de la Paula Moreno. Tenim de vacances. Doncs tothom saludat i fet aquest speech. A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui, Rafa, hem superat ja el mig any d'aquest 2023 i mirem quin és el clima social de Catalunya i ho farem amb la Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya.
Fantàstic, doncs ja la podem saludar. Cristina Torres, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, Salvador y Rafa.
Encantats de poder saludarte, Cristina. A veure, per exemple, notícia de darrera hora, Salvador. Hem tingut aquest augment de les persones afiliades al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Hem tingut un creixement...
Una reducció,
perquè ha descendit gairebé 200.000 persones en els últims 12 mesos, una mica...
Sí, però aquest mes 50.268.
Per tant, en principi són bones notícies, oi, Cristina?
Sí, avui les dades d'atur a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs sí que hem pogut veure les millors dades d'atur de moltíssims anys anteriors. O sigui, aquestes dades tan positives no les veiem des del 2008. Tot i així, evidentment, ens preocupen aquestes més de 330.000 persones a Catalunya que estan buscant feina i que no en troben. Per tant, hem de continuar impulsant les polítiques actives.
Sí.
Bueno, i canviant de tema, en aquest mig any volíem comentar també com han anat els convenis. S'han signat i renovat molts convenis. Quin ha estat el més difícil per tu, Cristina? I també una pregunta sobre la industrialització, si continua sent aquesta qüestió pendent en el nostre país. Convenis i industrialització.
Doncs sí, hem tingut molts convenis a renovar durant l'any passat, 2022 i 2023, i la veritat és que el més difícil són doncs, els convenis que encara s'estan negociant i que encara no tenen solucionat el seu acord, no? I en aquest cas hi ha un conveni molt important a Catalunya que afecta molts treballadors i treballadores, que afecta 120.000 persones a Catalunya, que és el conveni d'oficines i despatxos, que encara està en negociació, que encara està bloquejat amb les patronals Foment del Treball i Pimec, i que aquests treballadors encara estan esperant tenir l'increment salarial de l'any 2022. Vull dir que està en negociació, està en conflicte, i esperem que es resolgui abans de marxar de vacances.
Sí, com a responsable de transició de Comissions Obreres, Cristina, que és molt important de cara al futur, la digitalització, la transició energètica, etcètera, aquesta transició és ineludible, vas dir tu.
sí.
Però també pot fer-se injusta. Estem a la quarta revolució industrial. Explica'ns una mica més això.
Sí, bé, nosaltres volem impulsar aquesta transició justa i és fer que el nostre model productiu sigui més sostenible, més respectuós, no?, amb els límits del planeta. Per això nosaltres estem apostant per la relocalització i la reindustrialització de Catalunya, del creixement industrial, però una indústria que sigui respectuosa amb el medi ambient, perquè creiem que hi ha una oportunitat per l'esgotament de la globalització i es va detectar durant la pandèmia, no?, que necessitàvem mascaretes, que necessitàvem respiradors i no es podien fabricar a Catalunya. Uh-huh. I, per tant, hem de relocalitzar, hem de guanyar en pes industrial, que a més és una feina de qualitat amb més els salaris, sí, alhora que sigui respectuosa amb el medi ambient. I això s'ha de fer, el conjunt de transicions per ser més respectuosos amb el nostre medi ambient i aprofitant també aquests recursos, no?, de la digitalització dels processos que ens pot ajudar, no?, a fer millor una transició energètica, d'anar tendint cap a una economia circular que no generin tants residus i que tot torni en una circularitat dels processos, doncs això s'ha de fer amb una transformació molt forta i que, per tant, s'ha d'acompanyar les persones treballadores en aquesta transformació, amb més formació, amb qualificació professional, amb ajudes socials, perquè hi haurà reestructuracions de grans sectors d'activitat que han de canviar els seus paradigmes, i això s'ha de fer amb justícia social.
Per tant, molta tasca a fer amb aquesta transició energètica, les noves fórmules que arriben, i una altra nova fórmula que tenim molt present, s'està parlant molt darrerament, perquè, clar, de sobte ens hem trobat amb aquesta intel·ligència artificial, que veiem que està per tot arreu. No sé, des de Comissions Obreres, què penseu de la intel·ligència artificial, si pot arribar a ser una amenaça per als treballadors, entre cometes, i quina postura teniu o quins pensaments feu al respecte?
Bé, tenim ja de suport un important acord que han signat els agents socials europeus, que és l'acord marc europeu de digitalització, que precisament impulsa la participació dels treballadors i treballadores i dels seus representants sindicats en aquestes transformacions digitals, no? I que la resolució del Parlament Europeu ja ha començat a iniciar, no?, alguna directiva que orienti, no?, el control humà de la intel·ligència artificial a Europa. Ja ho vam pactar als agents socials i ara hem de fer un esforç a portar-ho a la negociació col·lectiva.
Clar, sí.
Perquè les dades que tenim a Catalunya i Espanya és que més del 12% de les empreses ja utilitza algun tipus d'intel·ligència artificial en els seus processos i, en canvi, només el 3,8% dels convenis col·lectius regulen aquesta matèria. Per tant, tenim feina i això també s'ha pactat a l'ANC, en aquest acord estatal, on, a més de donar orientacions a l'increment salarial, de recomanacions i de la importància d'aquesta recuperació salarial, també tracta temes tan rellevants com aquesta digitalització.
Sí, el 23 de juny, finalment, es va signar el conveni de la construcció que afecta 1.300.000 treballadors. Com va quedar, Cristina?
Bé, el conveni de la construcció ja venia d'un acord, però aquí a Catalunya teníem un conflicte important perquè les patronals catalanes no reconeixien els acords salarials que s'havien assolit a nivell estatal i finalment hem pogut desbloquejar perquè a nivell provincial també es registrin les taules salarials d'aquests convenis, perquè una cosa és que hi hagi un acord important a nivell estatal, però nosaltres defensem el marc català de relacions laborals i l'articulació a nivell provincial de la realitat de les relacions laborals a Catalunya i, per tant, encara que hi hagi un acord a nivell estatal, després hem de portar-ho en els convenis provincials.
Clar.
Aquest desenvolupament i el pactar les taules salarials amb aquests increments. Per tant, és una bona notícia pels treballadors i treballadores de la construcció.
I ja per acabar, Cristina, sí que volia demanar-te per quins convenis importants encara queden per signar, que tenim a l'horitzó.
Sí, a banda de les oficines.
A banda del principal conveni bloquejat de l'any passat d'oficines i despatxos, a Catalunya aquest any dels convenis importants que tenim ens toquen molt a Girona amb el comerç general de Girona, que afecta 65.000 treballadors, i també tenim en negociació ara mateix el conveni del metall de Girona, que també afecta a prop de 40.000 treballadors, i després a Terres de Lleida tenim importants convenis de la manipulació de fruites i verdures al territori. Per tant, són convenis de caràcter territorial, provincial, que tenen molt impacte en aquests territoris i que a hores d'ara s'estan negociant. Per tant, esperem es desbloquegin aviat i que la gent treballadora d'aquests sectors també tinguin els seus increments salarials. I per l'any vinent doncs, preparem molts convenis que tocarà negociar l'any vinent i que començarem a preparar al setembre.
Doncs estarem ben atents de que tot arribi i arribi a bon port. La Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya, i avui amb molta amabilitat ens ha atès aquí a l'Economia en Valors per donar-nos la seva opinió i la seva visió de diferents temes. Gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres.
Gràcies, Cristina. Bona tarda.
Adéu-siau.
Vinga, escoltem la Falca de la Caixa i us fem unes quantes notícies sobre el món de l'economia.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, doncs aprofitarem els minuts que ens queden fins a arribar a les 9 per explicar-vos diferents notícies. Salvador, per exemple, que els preus de l'habitatge continuen pujant. Les majors pujades s'han registrat sobretot a Almeria, València i Màlaga a l'últim any amb un augment d'un 10%. Per exemple, només a Girona ha baixat de preu. Mira, a Girona han tingut una baixa.
Anem a comprar un pis a Girona.
Home, i a més és una terra fantàstica. Es preveu que els preus pugin molt poc més i fins i tot que s'estanquin. El preu de la vivenda usada a Espanya va registrar una pujada del 2,4% durant el segon trimestre de l'any. Aquesta pujada va deixar el metre quadrat en 1.990 euros.
Sí, ho diu l'informe del sector... del segon trimestre d'aquest any, Tinsa, que és una empresa reconeguda, no? No obstant, en els dos primers trimestres de l'any el preu de l'habitatge només va créixer un 0,9 i un 0,6 respectivament, i això no va baixant, eh?
Ja.
Els últims 12 mesos la pujada de preus no es correspon amb el baix dinamisme del sector. El sector està una mica fluix. Tot i això, amanit per la llei de l'habitatge, que si bé és cert que va néixer amb severes limitacions, pot tenir els dies comptats si hi ha canvi de govern, però això no ho sabem.
No ho sabem.
El dia 23.
Mai se sap, això mai se sap.
Ah, escolta'm, i el Singular Bank estima que el preu mitjà de l'habitatge a Espanya hauria de caure al voltant d'un 6% per retornar l'accessibilitat a un nivell equilibrat.
Doncs si ho diu Singular Bank, segurament tindran raó.
Sí.
I un altre tema, el Dacia Sandero, aquest cotxe, amb 14.147 unitats matriculades, fins al juny és el cotxe més venut en el primer semestre de l'any, seguit a prop del Seat Arona. Toyota és la marca que més ven a Espanya.
Sí, el Dacia Sandero ha incrementat les seves vendes en un 51,5%. Fixa't que és fort, això.
És una mica lleig, eh? És lleig. No m'agrada el Dacia Sandero.
No t'agrada el número, però no. pica.
No m'agrada el cotxe, la forma del cotxe. És una mica lleigot. Però el número està bé.
Respecte al mateix període de l'any passat, doncs un 51,5% és molt, no?
Sí, i tant.
I Sandero, que va ser el cotxe més venut el juny amb 2.838 unitats entregades, un 2,3% més que l'any anterior.
Sí,
el Sandero avantatja per menys de 70 unitats a Seat Arona.
Que va perdre
el lideratge provisional en l'últim moment en quedar-se en 2.381 unitats al juny. El SUV urbà espanyol, es fabrica per Torell, és segon a la classificació general amb 14.078 unitats matriculades, un 20,3% més que l'any passat. El Dacia Sandero i el Seat Arona són els grans favorits per succeir a Hyundai Tucson, que va ser el cotxe més venut el 2022. I ara és vuitè, amb 9.650 unitats matriculades, un 19% menys que l'any passat. Les vendes de cotxes augmenten un 13,3% al juny i trenquen per primera vegada en 29 mesos el sostre de les 100.000 unitats.
Per tant, bones notícies.
Bones notícies pel sector automòbil.
Bones notícies, sí senyor. I més coses, les empreses espanyoles ja haurien recuperat amb suficiència els nivells de marxes previs a la crisi sanitària i a l'economia de la Covid-19.
Sí.
Ja estem allà, ja estem, bueno, ja hem arribat.
Home, ja era hora, eh? No, els europeus han arribat una mica abans.
Semblava impossible, eh?
El primer observatori de marges empresarials, presentat aquest dilluns d'una manera conjunta pels Ministeris d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya, certifica que la major part dels sectors han assolit i superat al llarg del primer trimestre de 2023 els nivells anteriors a la pandèmia, encara que amb importants diferències entre els diferents sectors.
Val, sí.
Aquesta evolució el parer de la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, permet a les companyies seguir millorant els nivells salarials perquè els treballadors recuperin el poder adquisitiu. És el moment, va dir Calviño el dilluns ahir.
És el moment.
A Ràdio Televisió Espanyola. Sí. I saps quin és el sector que més beneficis té, Rafa?
Va, digue'm-ho, Salvador, quin és?
Doncs va ser el sector energètic.
Home.
Que va com una moto, veure, aquesta vegada sí que va com una moto. I també el sector turístic.
Ja, el sector turístic està molt bé, eh?
Sí,
és increïble,
bé.
Eh?
Això ja parlarem la setmana que ve. Una de les...
Sí, parlem d'una de les notícies d'aquests dies, és la incorporació del quart fill de George Soros, el multimilionari i filàntrop Alexander Soros, de 38 anys, com a president de la Fundació Open Society Foundations, l'organització sense ànim de lucre fundada pel seu pare. George Soros, un hongarès jueu, recordem, entregà al seu fill Alex la seva fortuna familiar valorada, atenció, en uns 25.000 milions de dòlars, aproximadament.
Sí, aquest nomenament ja s'ha cobrat les primeres víctimes com a fruit de la primera decisió d'Alex Soros com a president d'Open Society Foundations. Mm. Es tracta d'una reducció substancial de la plantilla d'aquesta fundació de no menys del 40% a nivell mundial.
Déu-n'hi-do, molta gent.
A causa dels canvis, diu un portaveu, significatius en el seu model operatiu.
Soros, el pare, Salvador, ha donat fins ara més de 32.000 milions de dòlars a l'organització sense ànim de lucre, que tenia més de 500 empleats a finals del 2021. Soros, recordem, té un altre fill més petit, Gregory Soros, de 36 anys, però és artista i no està interessat per les finances.
Sí,
És un hippie.
És un hippie.
Una mica hippie.
És un hippie ric, no?
Un hippie amb molta pasta.
George Soros donà 500.000 dòlars a la campanya electoral de Joe Biden. El fill Àlex ha organitzat campanyes contra el republicà Donald Trump i contra qualsevol republicà que es presenti. No? Normalment Soros ha ajudat a les campanyes electorals demòcrates durant molts diners i també a organitzacions i fundacions de centre-esquerra arreu del món.
Doncs fins aquí les notícies, Salvador. No tenim temps per més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.